Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia. La previsió ben capçalada per nuvolositat que anirà en augment amb possibles ruixats de tarda i temperatures que continuaran a la banda poc freda.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Si al meu poble tenim ja una migrada activitat cultural i associativa, només m'ha faltat saber que l'edició d'enguany dels Pastorets de Pals serà la darrera que es faci. Ho van explicar al seu perfil de Facebook i el mateix director i impulsor durant 4 dècades, en Xico, ens ho va confirmar en aquest mateix programa. De Pastorets em vaig fer des que tenia 5 anys i fins als 18, que per motius de feina primer i per canviar de domicili després vaig haver de plegar. Segurament també hi ha una mica d'aquella vergonya que els postadolescents comencem a sentir quan ens hem de fer segons quines coses i amb el pas dels anys entenem com un estirabot. Tanmateix, no és només aquesta pèrdua que em sap greu. És la sensació de ser d'un poble que cada vegada perd algun llençol. Si em permeteu l'autocita, el pregó que jo mateix vaig fer a la Festa Major vaig explicar com la cultura és l'eina de cohesió més important que hi ha d'una societat. Com des dels pobles petits, que no poden competir amb l'atractiu de les grans ciutats que fagociten els i les nostres joves, han de buscar alternatives per poder mantenir una societat viva, articulada i vinculada al municipi. Vaig parlar de reivindicar el llegat palsenc de Josep Pla, de l'arròs com a fil conductor entre passat i present al nostre municipi, de Radio Liberty, del que va significar pel dia a dia del poble i de tantes altres coses. Però sembla que res d'això, ni del que ja es fa actualment, pastorets que desapareixen, pessebre vivent que va minvant, pla estratègic de l'edifici de Calapruna, un carnaval que certament ha reeixit amb els anys, sembla que tot això, deia, sigui suficient. En Xico deia que quan explica a la gent o a l'Ajuntament que plega, a tothom li fa pena. Però no és suficient, no ho és. No ho és perquè no és tant la pèrdua en si mateixa, sinó el símptoma que representa que l'activitat cultural que es fa es vagi esllanguint i ningú no hi faci res, o si hi ha algú que hi faci es noti tampoc. Que falta gent per fer-ne? Doncs que algú surti a buscar-ne. Algú de l'Ajuntament o de la mateixa associació que organitza els pastorets surti a buscar-ne. Primer a l'escola, amb nens i nenes del poble, però després a pobles del voltant, de Begú, de Torrent, d'Argencós, de Palafrugell, que a més aquest any han fet una aturada en els seus pastorets, de la Bisbal, de pobles propers que no en facin, però algú ho ha d'entomar. Mentrestant, em reafirmo amb el que vaig dir en aquell pregó d'agost, que algú posi el nom de Plaça dels Pastorets a la plaça dels Masos, molt a prop d'on va començar tot, i que algú li posi el nom de Xico Mero a l'escenari del pavelló poliesportiu de Pals en un acte amb tots els honors. En Xico s'ho mereix més que ningú. Ell ha estat el veritable dinamitzador social i cultural d'aquest meu poble durant dècades, i qui sap si en el fons no ha estat l'únic que hi ha hagut. Són les 8 del matí i 3 minuts, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
8 i 3, entrem en matèria. El mercat de Palamós ha eliminat per un dia les bosses i altres suports de plàstic en el marc de la campanya per un mercat sense plàstic. Maria Monteix, bon dia.
Bon dia. Durant una jornada, els paradistes del mercat municipal cobert i del peix han repartit bosses de cotó i carmanyoles de vidre reutilitzables a tots els clients. De cara a l'any que ve, es volen suprimir els plàstics en tots els comerços.
Begú repeteix com a seu de la Mediterranean International Cup, el MIC, durant 4 anys més.
Els diners es destinaran a 2 projectes solidaris del pediàtric càncer central de l'Hospital Sant Joan de Déu i a Viu Autisme.
El valor afegit brut creix al Baix Empordà un 2,6%, però són 2 dècimes menys que l'any anterior, Pedro Ruiz.
L'Ajuntament i l'agrupació esportiva MIC Futbol han signat un conveni de col·laboració per a la cessió del camp municipal de futbol com a espai per realitzar la competició esportiva fins l'any 2023.
Doncs aquest és el titular que feia referència a aquesta permanència del MIC a Begú. Dèiem que el valor afegit ha crescut un 2,6% menys, tot i que són 2 dècimes menys que l'any anterior. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Bàsicament aquest ascens s'explica pel fort increment del sector de la construcció, que puja quasi un 7%, i també del sector primari, que arriba pràcticament al 4%. En conjunt, el Baix Empordà ha estat la tercera comarca que més ha incrementat el seu valor afegit brut de les terres gironines.
I a les 8:04 us expliquem que Santa Cristina d'Aro ha decidit catalogar el seu patrimoni natural, Dani Cortés.
Bon dia. El catàleg s'ha encarregat per Junta de Govern a l'empresa Monfred Vilablareix per més de 3.600 euros. El govern és conscient que aquest catàleg serà un primer pas a causa de la gran extensió de Santa Cristina. Fa quasi 68 quilòmetres quadrats. Si bé espera seguir ampliant-lo amb les aportacions que puguin fer persones, col·lectius i entitats. El catàleg serà un recull d'arbres, arbusts i altres elements singulars, botànics, com fonts, bassals i punts d'aigua temporals i permanents, roques, cavitats i elements d'interès geològic.
I acabem amb aquest repàs als titulars de la jornada explicant-vos que les obres dels carrers Cervantes, Progrés i Serra i Avellí de Palafrugell estaran enllestides en els propers dies. Bon dia, Gerard Tascaig.
Bon dia. Les obres han costat uns 500.000 euros i s'han executat en 7 mesos.
Doncs els detalls d'aquí una estona en aquest supermatí d'avui. En el que, com és evident, us expliquem també, us fem un avançament de la previsió meteorològica per la jornada. Avui acomiadem el mes d'octubre. Quin temps ens acompanyarà en aquest dia de mes? Marc Vilà, bon dia de nou.
Bon dia. Tal com dèiem al titular, estem davant d'una nova jornada amb poques novetats a l'atmosfera. No hi ha fronts que ens hagin d'afectar els propers dies i els que ens afectaran seran molt poc actius. Diríem que són més bandes de núvols que fronts. I avui en tindrem el primer plat, que ens portarà núvols que augmentaran amb el pas de les hores fins a donar-nos possibilitat de ruixats de tarda. Al matí potser serà més estable i la tarda més inestable. Amb aquesta situació hem d'esperar que les temperatures puguin baixar una miqueta respecte als últims dies. Podrem tenir mínimes entre els 10 i 12 graus i màximes que rondaran els 20 graus. Temps típic de tardor, una mica de tot i no gaire de res.
Doncs una mica de tot i no gaire de res. Això és el que ens espera durant el dia d'avui. Gràcies. Les 8 del matí i gairebé 7 minuts. I avui, alguns apàtrides mal nascuts celebreu Halloween i no la castanyada. I avui, John Carpenter posa música al programa amb la banda sonora de Halloween. I és que encara que molta gent celebri la castanyada i aquesta nit se'n faci una de bona, també són moltes les persones que trien disfressar-se i anar a passar una mica de por. També en podem fer un mix de les dues celebracions, no? De fet, he de confessar un moment d'humor dolent que em va enviar l'Eugènia Güell de la redacció d'aquesta emissora, en el que em deia: el Halloween té origen català, ve dels panellets d'un que va dir «Jo sempre m'enhalo 20». Doncs aquest és el nivell d'humor de la redacció de la ràdio. La cançó d'avui és la banda sonora de la pel·lícula Halloween i de ben segur que us sonarà.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Soler i Llach, empresa de subhastes de col·leccionisme, organitzarà el dia 7 de novembre a Girona una jornada de valoració gratuïta de monedes i bitllets de col·lecció. Els seus especialistes estaran a l'Hotel Carlemany, Sala Fòrum. Si esteu interessats en vendre o subhastar els vostres bitllets o monedes antigues, demaneu cita al 93 201 8733 o a través del web www.solerillach.com. 93 201 8733 o www.solerillach.com.
8 del matí i 10 minuts. Si veiem que aquesta sintonia té una mica de, té una mica del tempo d'aquesta mateixa banda sonora de Halloween que hem posat fa un moment, eh? Dèiem, les 8 i 10, el mercat de Palamós ha eliminat per un dia les bosses i altres suports de plàstics en el marc de la campanya per un mercat sense plàstic. Durant una jornada, els paradistes del mercat municipal Cobert i del Peix van repartir bosses de cotó i carmanyoles de vidre reutilitzables per tots els clients, Maria Monteix.
La campanya també es va encarregar de distribuir bosses isotèrmiques per al peix i adhesius per identificar aquells aliments amb la data de compra i la de caducitat. Un dels altres punts importants són les xerrades divulgatives que es van fer als consumidors sobre a la conservació dels aliments i el foment d'hàbits per comprar sense fer ús del plàstic.
I va tenir bona acollida aquesta campanya?
La jornada va ser tot un èxit i ara preparen de cara a l'any que ve una segona acció de reforç, que els comerços s'impliquin per eliminar del tot l'ús del plàstic. Durant aquest mes de novembre, al Mas Pere Tià es faran tallers per elaborar bosses de roba o sabó amb oli reciclat per poder canviar els models de consum actuals. Per exemple, el 2 de novembre es farà el taller per elaborar bosses per anar a comprar amb roba utilitzada i el dia 15 se'n farà un altre per realitzar embolcalls de roba reutilitzables per substituir el paper film. Aquestes activitats s'inclouen dins de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que té lloc del 16 al 24 de novembre. Si voleu consultar-les totes, podeu fer-ho a la web de Ràdio Capital.
Més notícies. La policia local de Castell i Platja d'Aro va recaptar 1.200 euros.
Supermatí.
Gràcies a la venda de dos models d'escuts de roba inspirats en els que llueixen els agents del cos.
Aquests diners es destinaran a dos projectes solidaris. Pels valents, amb 700 euros per a la investigació i recursos del Pediàtric Càncer Centre de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona i 500 euros a Soc TEA Actiu a favor de l'associació Viu Autisme. Durant la diada de la policia local, el director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta, el cap de la policia local, David Puertas, i l'alcalde de Castellplatja d'Aro, Maurici Jiménez, van fer els lliuraments de les aportacions al centre.
I a què destinaran aquests diners a l'Hospital Sant Joan de Déu i l'associació Viu Autisme?
L'Hospital Sant Joan de Déu vol continuar la lluita contra el càncer infantil construint el centre més gran d'Europa i un dels més importants del món. Volen tenir unes infraestructures amb les eines i els millors professionals per fer investigació i contrarrestar els pocs recursos que tenen actualment. Ara per ara ja hi ha prop de 18.000 participants en el projecte que han fet aportacions per un valor de 1,2 milions d'euros. I Viu Autisme, l'associació fundada el 2012 a Castellplatja d'Aro, té la voluntat de promoure la inclusió de les persones amb el trastorn de l'espectre autista i les seves famílies. Alhora vol esdevenir un referent pel que fa al suport i orientació per a les famílies, professionals i responsables de les polítiques públiques i de l'àmbit social. L'entitat, conjuntament amb l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro, ha impulsat amb la Universitat de Girona la càtedra dedicada a l'educació de l'espectre autista, pionera en aquest àmbit en tot l'estat.
Gràcies, Maria. És gairebé un quart de nou, falta un minut per arribar-hi. Begú repeteix com a seu de la Mediterranean International Cup durant 4 anys més. L'Ajuntament i l'agrupació esportiva MIC Futbol han signat un conveni de col·laboració per la sessió... Aviam, un moment, que havíem matat la música abans d'hora. Dèiem, l'Ajuntament i l'agrupació esportiva MIC Futbol han signat un conveni de col·laboració per la sessió del camp municipal de futbol com a espai per realitzar la competició esportiva fins l'any 2023.
Amb el nou conveni, la Diputació es compromet a invertir 90.000 euros a cada edició del MIC, que suma un total de 360.000 euros en els propers 4 anys. Des del 2016, Begur és una de les seus d'aquest torneig internacional de futbol base que se celebra durant la Setmana Santa a més d'una vintena de poblacions de les comarques gironines.
El MIC es tracta d'un esdeveniment que congrega amb molts esportistes.
Sí, anualment més de 6.000 participants de 36 països diferents i provenients de clubs de futbol de renom com el Futbol Club Barcelona, el Real Madrid, l'Ajax d'Amsterdam, el Manchester United o el Bayern de Munic, així com també seleccions del Brasil. El regidor d'Esports, Jordi Carreras, ha assegurat que poder seguir sent una de les seus del MIC representa una oportunitat única per continuar promocionant i donant a conèixer la vila a nivell nacional i internacional. També ha explicat que el conveni firmat potencia i diversifica l'oferta lúdica i esportiva que s'ofereix a Begur durant tot l'any. Ha volgut posar de relleu la tasca que du el consistori en el teixit esportiu i local.
Ara sí, és un quart de nou, parlem d'economia. Perquè el valor afegit brut creix al Baix Empordà el 2018 un 2,6%, però perd pistonada, ja que el 2017 havia pujat dues dècimes més. Per analitzar-ho i explicar-ho, ens en porta més informació en Pedro Ruiz.
El sector de la construcció és el que més ha incrementat concretament, en un 6,3% el seu valor afegit brut, seguit del sector primari amb un 3,8, serveis amb un 2,3 i indústria amb un ínfim 0,1. El creixement acumulat en 5 anys, del 2013 al 2018, arriba pràcticament ja al 12%. Aquesta pujada el que ha permès és compensar la gran pèrdua de valor afegit brut que es va produir entre el 2007 i el 2012 com a conseqüència de la crisi econòmica, sent de més d'un 11%. Entre les branques productives, com es pot veure a l'estudi del BBVA Research, ha crescut especialment les plantes i flors, la pesca marítima i l'obra civil. En canvi, han perdut valor afegit brut l'energia, aigua i gas, el paper i arts gràfiques i, sobretot, la llet, quasi un 9% menys. En qüestions laborals, l'afiliació ha crescut un 3,8%. En el sector terciari destaca el creixement experimentat per l'àmbit de l'hostaleria i també la ínfima pujada de les activitats immobiliàries.
I Santa Cristina d'Aro, perdó, acabem amb aquest informe. En altres sectors, què és el que ha passat?
Doncs, per exemple, en el sector industrial el creixement del valor afegit brut és pràcticament nul, atès que no hi ha gaire marge per desenvolupar activitats manufactureres. En aquest sentit, ha condicionat el fort descens, com dèiem, del paper i les arts gràfiques. L'avenç del sector primari està vinculat a la crescuda de la ramaderia i especialment pel fort ascens de les plantes i flors. Amb tot, el Baix Empordà és la tercera comarca de les Terres Gironines que més ha crescut. I, finalment, un darrer apunt. El valor afegit brut és la suma dels valors addicionals que adquireixin els béns i els serveis en transformar-se durant el procés de producció. En l'economia, aquesta és una de les maneres per calcular el producte interior brut i, per tant, sovint es consideren sinònims.
Gràcies, Pedro Ruiz.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Supermatí. Amb en Miquel 40.
Santa Cristina d'Aro ha decidit catalogar tot el patrimoni natural del municipi. Segons ho han explicat en un comunicat, hi ha un doble objectiu, preservar-lo i, si cal, divulgar-lo. El catàleg s'ha encarregat per Junta de Govern a l'empresa Monfred Vilablareix per 3.600 euros. El govern admet que aquest catàleg serà un primer pas per culpa de la gran extensió del terme, que és de gairebé 68 quilòmetres quadrats. Per tant, esperen seguir ampliant-lo amb les aportacions que puguin fer persones, col·lectius o també entitats de Nicortés.
El catàleg serà un recull d'arbres, arbres, arbusts i altres elements volcànics singulars com fonts, basalts i punts d'aigua temporals i permanents, roques, cavitats i elements d'interès geològic. Cada element que aparegui al catàleg comptarà amb una descripció, una imatge representativa i constarà els noms populars que se'n coneixen. També estarà geolocalitzat per poder facilitar la gestió del conjunt d'elements catalogats. El terme de Santa Cristina està ocupat principalment pels massissos de les Gavarres i de les Cadiretes, sense oblidar el gran connector ecològic del Ridaura i la costa de la Mediterrània.
I què més es va decidir en aquest ple?
Doncs es va posar en coneixement dels regidors electes un altre acord mediambiental aprovat per la Junta de Govern, la realització d'una auditoria energètica dels principals edificis i equipaments municipals, com també l'enllumenat públic, per avaluar el consum d'energia i fomentar l'ús d'energies renovables. Però la proposta, a més, planteja, dins de la mobilitat, promoure punts de recàrrega per vehicles elèctrics, facilitats pel transport en bicicleta i dotar de vehicles elèctrics a les necessitats de l'Ajuntament. Els edificis afectats per l'auditoria energètica seran els dos blocs que integren l'Ajuntament, el camp de futbol, el pavelló municipal d'esports, l'espai Ridaura, l'escola Pedralta i l'escola Bressol Guirigall. En cada cas es farà un estudi de la facturació i el consum energètic actual i es proposaran les millores energètiques que es podrien dur a terme. Es detallarà la inversió necessària per fer les millores, així com també l'estalvi energètic i econòmic que es pot assolir. També es farà un estudi del sistema d'enlluernament públic del municipi. D'altra banda, el ple de Santa Cristina va rebutjar per majoria absoluta la moció presentada per Ciutadans a l'oposició que condemna de la violència i el terrorisme. La moció defensava rebutjar l'assetjament que està rebent la policia espanyola per part de forces independentistes i condemnar els irresponsables polítics, deia, que busquen la divisió. La moció no es va aprovar pels vots negatius dels 9 membres de l'equip de govern d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya i els dos regidors de Guanyem Santa Cristina des del carrer. Ciutadans es va quedar sol, ja que la nova regidora del PSC, Marta Poyatos, que hi va prendre possessió del càrrec en substitució de Narcís Palahir, es va abstenir.
Gràcies, Dani Cortés. Allò des de peu d'algun d'aquests monuments que devia estar a aquesta hora. I aquesta setmana finalitzaran, a falta d'alguns acabats, les obres dels carrers Cervantes, Progrés i Serra i Avellí, tres carrers cèntrics de Palafrugell. En els tres, l'objectiu de les tasques era renovar-ne la xarxa de serveis públics i el paviment per donar prioritat als vianants. L'execució d'aquestes obres ha tingut un pressupost de 510.000 euros i s'ha allargat durant més de 6 mesos, que era el termini d'execució que s'havia marcat.
En concret, les obres de renovació dels serveis públics s'han centrat en substituir la xarxa de sanejament i realitzar la xarxa separativa d'aigües plujanes, canviar les canonades de l'aigua potable i soterrar tots els encreuaments aeris de telefonia i de baixa tensió. I pel que fa a l'enllumenat públic, la renovació de les línies elèctriques.
I quines són, amb una mica més de detall, les actuacions que s'hi han fet?
Doncs els punts principals d'actuació han estat els següents. La xarxa de sanejament s'ha dissenyat i s'ha construït de nou. Tot i això, també s'han renovat les escomeses existents. La xarxa d'aigua potable s'ha substituït en les canonades del carrer de Serra i Avellí i també del tram oest del carrer del Progrés. La xarxa de baixa tensió ha quedat soterrada en un encreuem del carrer de Serra i Avellí i també en un tros i en d'un altre carrer, en el carrer del Progrés i en el carrer de Cervantes, així com el soterrament d'un tram de la línia del carrer del Progrés. Tot això cal dir que encara està pendent per part de l'empresa proveïdora. També pendent de l'empresa proveïdora és la xarxa de telecomunicacions, el soterrament concretament de tots els encreuaments aeris existents fins ara. I també, finalment, la xarxa d'enllumenat públic, la renovació total de les línies elèctriques, mantenint les actuals llumeres. Finalment, l'asfalt s'ha transformat en el carrer en una plataforma única, diferenciant el paviment mitjançant unes franges d'asfalt i unes llambordes a l'eix del carrer i en els laterals, com ja s'ha fet realitzat en els carrers de l'entorn dels centres en aquests últims anys.
Un quart i mig de 9 del matí. I una vegada acabat el relat de les notícies més destacades de casa nostra, relat que, per cert, podeu seguir de manera actualitzada a través de radiocapital.cat, és el torn per l'opinió, avui que ens arriba de la veu de la Carme Fenoll.
Will reviu a les nostres terres. No tothom sap que existeix la Fundació Tom Sharp a Palafrugell, així que m'ha semblat interessant relatar-vos algunes de les idees comentades al patronat que vam celebrar dissabte passat a la Biblioteca de Palafrugell. Convocats per la presidenta Montserrat Verdaguer i actual marmessora del Fons Tom Sharp, varen poder fer un balanç social de les activitats. 29 accions en aquest any, moltes d'elles en biblioteques públiques de les nostres contrades, i la convocatòria de la tercera edició del Premi Escolar de Redacció en Anglès Tom Sharp. Com a temes de futur, tenim en dansa la ruta Tom Sharp, la biografia d'aquest autor, en tenim moltes ganes, la veritat, un llibre sobre Tom Sharp a Iafranc que ensignarà la nostra presidenta Verdaguer i molts altres esdeveniments que preveiem ben sucosos. La Fundació també persegueix amb energia poder aconseguir una càtedra Tom Sharp a la Universitat de Girona. Disposem d'alguns recursos, en part provenents de l'Ajuntament de Palafrugell i de la Diputació de Girona. Som conscients que el llegat Sharp és una mina i esperem contribuir a la difusió de la seva obra des de la Fundació, no només a les nostres terres, sinó per tot Catalunya. Dissabte vam rematar la sessió amb l'inici de les lliçons de literatura anglesa que ha organitzat la Biblioteca de Palafrugell. El professor Miquel Berga les obria parlant-nos del conte Els morts, dins els dublinesos de James Joyce. Ja veieu, a Pala no ens quedem contents només amb la Fundació Pla, la Fundació Vilacases, la Fundació Cuixart. Necessitem un toc ben internacional i el veí de Iafranc ens ho aporta amb escreix.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I a 5 minuts per 2:15 no deixem de parlar de llibres. Perquè el debut de l'escriptor, ho diré per ordre d'importància, el debut del col·laborador d'aquesta casa, escriptor, antropòleg i traductor Adrià Pujol Cruells, en el gènere de la novel·la, Mr. Folk, esdevé la primera obra sobre la postguerra civil a Catalunya que no parla ni de la postguerra ni de Catalunya. Nascut a l'any 42 en condicions ben galdoses, el protagonista és agraciat amb poders sobrehumans. El problema de tot això és que no els aprofita d'una manera que, com voldria Déu, que és el mentor i pare a l'ombra. Per conèixer una més, qui és el perfil, qui és aquest Mr. Folk, saludem el seu autor, Adrià Pujol, bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, escolta, bé, espera, un moment, que mato la sintonia, va.
Mata-la.
Fem-ho bé, fem-ho bé. Algú del grup de la ràdio m'ha dit, a aquesta hora l'Adrià hauria d'estar en algun carrer assegut davant d'un portal o en una barricada, eh?
Bueno, però això de vegades és el miratge de les xarxes, eh? Com que cada vegada que vas amb un sarau, penges la foto, llavors sembla que sempre hi siguis. Saps què vull dir?
Clar. I en canvi tu m'has advertit de, ei, compte que he de portar les nenes a l'escola, que igual acabarem amb soroll de carrers, eh?
Sí, sí, a mi entrevista pot ser que entrin aquí veus de nens, cotxes de l'Eixample, i, bueno, aquesta sí que és la barricada. Tot l'altre és minúcies.
Bé, escolta, qui és Mr. Folk?
Mr. Folk és el que dona títol a la novel·la, el protagonista. Mr. Folk és un nom en clau. Quan llegiu la novel·la veureu que és un nom en clau que li donen a aquest protagonista. Ell es diu Jesús. I és un nano que neix en el pitjor lloc possible, en el pitjor moment possible i en les pitjors condicions, cosa que és un gran punt de partida per tenir aventures, no? Per tenir grans històries.
Aviam, jo t'he de confessar que no hi ha cosa que em faci més ràbia que entrevistar algú que hagi fet un llibre i no haver tingut temps de llegir-me el llibre. El tinc a la mà, perquè a més el vaig comprar després que esmorzéssim un dia, però no he tingut temps encara de llegir-me'l. Per tant, l'entrevista la faig una mica cegues i a partir de les ressenyes que he llegit. El que sí que volia preguntar és, entenc que el denominador comú que uneix aquest llibre una mica amb les teves anteriors publicacions és el to sorneguer que ja comença a ser marca de la casa, eh?
Sí, sí, sí. El que passa que, ja t'ho dic, fins i tot quan ara t'estava escoltant que presentaves, això del debut, el debut a mi encara m'arrenca un somriure, perquè després de tants de llibres explicant tantes coses...
El debut en el gènere de la novel·la, eh?
Sí, sí, però no perquè ho diguis tu, és perquè s'ha dit abastament que jo debutava en la novel·la, no? I m'agrada perquè una vegada més és aquella cosa de és i no és. El to sorneguer, per exemple, lliga tots els llibres, i l'explicació de la posada en blanc, negre sobre blanc, d'històries, de vegades són veritat, de vegades no, tampoc és el primer cop. L'únic que he fet aquesta vegada és exagerar una mica més i que tot sigui fantasia, això sí que és veritat. Si d'això se'n diu novel·la, no ho dic per tu, ho dic pels crítics, doncs sí a tot, jo sí a tots.
Hi ha algun moment, hi ha una frase que em fa molta gràcia, que diu, porta't bé tros de res, no vull cap queixa dels capellans. Escoltem, hem de patir per l'Església o no?
No, no, home, no, al contrari, jo crec que l'Església... bueno, quina església? Vull dir, hi ha la grossa, no? Els escàndols.
Sí, exacte, després... aquesta. No, l'altra, la que treballa a diari segurament t'ajudaria a escriure el llibre, si pogués.
Oh, i tant, oh, i tant. Jo me'n recordo, mira, havia treballat alguna vegada, vaig tenir sort de treballar amb en Lluís Duc, monjo de Montserrat, i antropòleg, i aquest home, si fos viu, riuria a cor obert en aquest llibre. Els capellans de baix són molt, molt intel·ligents. Són els de dalt, però bueno, les empreses passa el mateix. No? Uh-huh. Sí que t'haig de dir això, que no, jo no patiria perquè quan una estructura és tan grossa i té tant de poder, què li ha de passar, saps?
Oh, no se sap mai. Escolta, novel·la ambientada a la postguerra civil. Per què aquest període? És un període que per edat a tu tampoc et toca haver-lo viscut massa.
Sí, hosti, bona aquesta pregunta, perquè tenia moltes ganes de dues coses. Una, jo volia la meva novel·la meva sobre la Guerra Civil. No hi ha escriptor català que se'n pugui dir escriptor català que no tingui una novel·la ambientada o a la guerra.
Això és veritat. I et faltarà la transició, també, eh? Et faltarà un cerques o una cosa d'aquestes, també. Et faltarà allò...
Ara em falta, sí, em falta el cop d'estat o una cosa així. Jo volia això, i l'altre... Com que a mi no m'interessa recrear èpoques, sinó que el que m'interessa és recrear la condició humana, vaig buscar un marc, un context, que fos molt, molt reconocible a la primera. Si jo dic postguerra, aquí tot català-catalana en té una idea, encara que no la visqués. Per tant, m'estalviava, economitzava moltíssim haver de recrear una altra vegada una època. Si arribo a trigar, no sé, el carlisme o el renaixement...
Home, hauria costat més...
Bueno, a mi no, perquè en sé d'escriure, ja. Però clar, 300 pàgines més de context. I això el pobre lector no s'ho mereix, almenys de part meva no s'ho mereix.
Home, una altra vegada que busquis un ambient així de vodevil, pots ambientar la pròxima novel·la en el període del procés, també.
Aquesta la tinc molt, molt al cap, però també soc conscient, no, soc conscient que una altra vegada tots els escriptors i escriptores catalans, diguem, de la franja de la pila del greix, tenen això al cap. O sigui que jo m'esperaré a que en surtin 30 i jo faré la 31, però primer m'esperaré.
Escolta, em pots explicar una mica la relació que hi ha entre militars, prostitutes, gitanos, obrers, criades i wagnerians?
Sí, això és la tessitura humana de l'època. És una època de misèria moral en què tothom, com sempre, en què tothom fa la viu-viu. I la postguerra, si s'hagués de resumir amb aquesta tirallonga que acabes de dir, jo crec que està dita i redita. Militars, prostitutes, n'hi ha més, policies, classes treballadores i wagnerians. Els wagnerians és una època on estan de moda els festivals wagnerians, Wagner es posa de moda, i és un distintiu de classe, no? És aquesta gent que va al liceu o que es fa concertillos a casa, privats, etc. No? Però és això, és que la postguerra, si només l'haguéssim de definir a partir de persones i rols, ja els atenen aquí, és aquesta tirallonga.
Uh-huh. Bé, escolta, i què és el que li passa en aquest Jesús / Mr. Folk? Quines són les aventures que viu en aquest Passeig de Gràcia de Barcelona, que és on viu?
Bueno, és que és això, ell neix amb tot en contra, absolutament tot en contra, no se l'estimen, ningú el vol, i paradoxalment és cridat a subvertir la situació, acabar amb el franquisme, acabar amb Franco i instaurar el bé a la terra, des de Barcelona, que aviat has dit. És un llibre, ara deies, ostres, no he tingut temps, no passa res, és un llibre que es pot obrir per qualsevol pàgina, perquè és rodó, comença i s'acaba al mateix lloc, i per tant no hi ha ni spoilers, es pot parlar del que sigui. Aventures.
Aquest adjectiu de rodó m'ha sonat així una mica a la humilitat francesa, també,
Sí, no, però...
M'ha quedat un llibre rodó, escolta.
Però és que en aquest cas és estructuralment rodó, Vull dir que cada capítol remet a tots els altres. No hi ha... No és lineal, saps? Llavors pots agafar-lo per on vulguis i veuràs que Mr. Folk l'únic que fa és créixer, fer-se gran i finalment adonar-se que instaurar el bé és una empresa una mica ridícula.
Bé, entenem que, vist el resultat, no sé si té un punt de realitat i, òbviament, no se'n surt o se n'acaba sortint. O no farem spoiler.
No, és cap spoiler. No se'n surt, però no se'n surt ell i no se'n surt ningú. Veureu, hi ha molts personatges amb moltes il·lusions vitals i ben bé, bueno, és la postguerra, és això. Ningú arriba a assolir allò que s'havia proposat. Fins i tot els guanyadors, eh? Fins i tot la gent que té la sensació d'haver guanyat la guerra, d'haver guanyat els diners, és que fins i tot aquests són una colla replegats, desgraciats.
No sé si veus un spin-off, un esqueix, un capítol esqueix d'aquesta novel·la on Déu, enfilat en un helicòpter, acaba una mica la feina que va deixar pendent de fer.
Tant de bo. El que passa és que aquest és l'altre gran personatge de la novel·la i Déu... Està en hores baixes.
No, perdona, no m'he explicat bé, eh? Ho deia per la imatge de l'helicòpter de la setmana passada traient la mòmia de Los Caídos.
Sí, t'he entès, ja t'he dit que és un déu que és que tampoc arriba, aquest altre gran personatge de la novel·la, que és el narrador, que és Déu, és que tampoc arriba enlloc. És algú que té moltes ganes de subvertir la situació, Déu és bo, no? Ens han dit, no? I ho intenta. Déu dona superpoders a Mr. Folk i li encomana la missió d'escampar el bé per la Terra. No? Ni un ni altre se n'en surten. De fet, tampoc és un spoiler, eh? De fet, acaben com gat i gos i has dit tot.
Escolta, sentint-te parlar d'aquest Mr. Folk, jo no puc evitar fer paral·lelismes amb l'època actual.
És que l'època actual és l'època de totes les èpoques. Val? Cada context, cada període històric, cada pinça històrica és una repetició de l'anterior. Canvia el decorat, canvien els personatges, però els protagonistes són humans i sempre són humans. Paral·lelismes, tots els que vulguis, passions humanes, frustracions...
Sí, parlava més del context polític, eh? Dic, no,
també,
em parles
també,
d'allò també. De la necessitat de treure el monstre, parlàvem de la necessitat d'acabar amb un període decrèpit i corrupte, i em fa la sensació que som allà una mica al cap del camí, eh? Que el context històric sí que és una manera d'etiquetar-ho, no?, la postguerra, però que els fets...
És que sí, és que, però cada grup humà que li ha tocat una època pensa el mateix a la seva època. Totes són fosques, convulses, corruptes, moralment reprovables. És clar que la postguerra és exagerat i és realment xungo, eh? Però, com dius tu, com molt bé dius, mira, ara, no hi ha un pan de net. I d'aquí 100 anys, si poguéssim entrevistar algú des de Ràdio Capital, ens diria exactament el mateix. Saps què vull dir?
I escolta, i en aquest mateix fil, no sé si aquest Mr. Folk, aquesta persona... que baixa al carrer per combatre una mica aquesta injustícia, no sé si té fins i tot un punt autobiogràfic.
Home, sempre s'aprofita el que un ha viscut o el que un es pensa que ha viscut. Llavors aquest punt autobiogràfic hi és. Però, clar, vist així, Déu, també, el meu Déu, el Déu d'aquest llibre, també deu tenir un punt autobiogràfic. Aquí em passo, de frenada. Però vull dir que tu vius i ets una persona... I quan escrius és inevitable que allò passi al paper. Passa que els escriptors ens disfressem de coses perquè no es noti que som nosaltres, no?
Adrià Pujol encarnat com a el fill de Déu. No està malament com a metàfora.
No és cap ganga, eh? Això de ser fill de Déu, si us hi fixeu, vull dir, Jesús, el Jesús, diguem-ne, bíblic, no tenia cap xollo, precisament, acaba fatal.
Sí, no està malament. No? En qualsevol cas, tu ja estàs amb 43, cosa que ja t'allarga una mica més, 10 anys més.
Jo ja he passat, sí. Digues.
No, anava a dir, escolta, d'entrada, lamento aquesta indocumentada entrevista, em comprometo a una vegada llegit el llibre, fer-ne la ressenya corresponent al nostre web, i t'agraeixo com a mínim posar una mica més de llum a què és aquesta novel·la, que no podíem esperar més en explicar-la, perquè ja fa unes setmanes que és fora, i per tant, escolta, gràcies de nou, i sobretot gràcies per escriure-la, que ens convenen novel·les ben escrites amb aquest punt de sentit de l'humor i sobretot que retratin una mica aquesta societat en la que vivim i que hem viscut, Adrià.
Em sembla fantàstic, home, no passa res. I ja t'he dit que els meus llibres, com els de tots els altres llibres, queden i tant és que s'obrin avui com que s'obrin d'aquí un mes. Vull dir, allà són.
Doncs res, Adrià Pujol, Mr. Folk, editat per Empúries. Gràcies i que vagi molt bé, i sort.
Molt bé, família, que vagi bé.
Vinga, adéu, bon dia. Adrià Pujol i Mr. Folk a Ràdio Capital en aquest supermatí d'avui. I a 9 per sobre de 2 quarts és temps per repassar l'actualitat general de casa nostra. O millor dit, de més enllà de casa nostra. Es nota que avui estem sobreexcitats. Entrevistar l'Adrià sempre ens posa. Amb l'Alba Lejide fem un cop d'ull amb focus ampliat a l'actualitat més enllà de les nostres fronteres, començant per explicar-vos que la consellera de la presidència, Meritxell Budó, demana a la ministra Carmen Calvo que impulsi una comissió d'investigació al Congrés sobre l'actuació de la Policia Nacional. La consellera envia una carta a la vicepresidenta demanant-li també que Interior obri una investigació interna i que cessi l'ús de les pilotes de goma, Alba Lejide.
A la carta, la consellera de la presidència diu que veu convenient que el govern de l'Estat plantegi al Congrés dels Diputats la creació d'una comissió d'investigació que aclareixi l'actuació policial en els diferents operatius d'ordre públic duts a terme a Catalunya en les darreres setmanes, imitant així la mesura que ha impulsat la Generalitat. En aquest sentit, també creu necessari que el Ministeri d'Interior i els cossos policials que en depenen duguin a terme una investigació interna de característiques similars a la catalana que actuï i amb el rigor exigit davant els casos de possible mala praxi i alhora faci públiques les seves conclusions.
El repositori de recursos tecnològics GitHub fa públic un requeriment de la Guàrdia Civil que insta a bloquejar l'aplicació de Tsunami Democràtic per organització criminal. L'entitat denuncia un nou pas repressiu a l'Estat, equiparant llibertat d'expressió i dret a protesta amb terrorisme.
La companyia ha publicat en la seva pàgina web l'escrit que recorda que l'Audiència Nacional està portant a terme una investigació al respecte i adjunta una ordre judicial amb el requeriment. Tsunami Democràtic ha denunciat un nou pas repressiu de l'Estat equiparant la llibertat d'expressió i el dret a protesta amb actes de terrorisme. Fonts del Ministeri d'Interior han confirmat que l'Audiència Nacional va demanar a la Guàrdia Civil que instés Microsoft a tancar l'accés de Tsunami a la plataforma GitHub.
I els estudiants comencen una acampada indefinida a la plaça de la Universitat de Barcelona contra la repressió. Uns 200 joves asseguren que no se'n mouran fins que no se'ls torni tot el que els han pres.
El moviment, que plega bàsicament estudiants universitaris però que espera el suport d'altres col·lectius juvenils, es defineix com la generació 14 d'octubre i reclama responsabilitats als representants polítics per garantir un futur digne. Critiquen els presos polítics i la violència policial i per això asseguren que no deixaran l'espai de la plaça fins que no s'aturi la repressió i se'ls torni tot el que els han pres referits a drets i llibertats.
Gràcies, Alba Lejide. 8:41. Petita pausa i tornem de seguida.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
3:03. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, i tu, com vas?
Molt bé, doncs aquí amb moltes ganes de sentir-vos ja, eh?
Estàs endormiscat, eh?
Sí, una mica. Aquestes hores, a més, és una setmana d'aquestes estranyes, de pont i tot plegat, eh?
Home, però avui és un dels teus dies de l'any, cinematogràficament parlant, eh? Vull dir, nit de castanyada, nit de Halloween, nit de morts, vull dir, això és cinema... Sleepy Hollow total.
Sí, sí. Avui és la nit de les maratons. Tenim que avui acostumar a fer-se, jo sé, més temps, una plataforma sense llista de rock.
Ui, Ignasi, no et sentim gaire bé. No sé si t'has de moure una mica amb el telèfon.
Sí, em moc.
Vale. Ara millor.
Sí, ara ja m'he mogut.
Ah, perfecte, dèiem, avui és nit de maratons de cinema fantàstic i de...
Sí. Sí, sí, avui és la gent aprofita i se'n posa una darrere l'altra fins a les tantes de la matinada, eh? si és la nit perfecta per fer aquestes coses.
Clar. Molt bé, doncs escolta, al marge del que puguem fer aquesta nit o no, l'Ignasi, com cada setmana, a banda de dirigir el programa Ningú no és perfecte, que matem en aquesta casa, ens parla una mica de novetats de cinema que podem veure a la cartellera.
Doncs sí, i aquesta és una setmana molt potent, ja ho dic ara. És una setmana, suposo que el fet de que demà sigui festa, arriben dues de les pel·lícules més esperades d'aquest any.
Vinga, després de Joker serà, perquè veia tros de pel·lícula.
Sí, però aquesta jo diria que no va ser tan esperada, saps? És a dir, havia molt poca confiança en aquesta pel·lícula, que al final ha resultat doncs, ser un...
És un prodigi, aquesta
pel·lícula. Sorpresa en taquilla. Sí, sí, ha estat... Tot i que jo, allò que la vas pensant, i li trobo moltes coses que no m'acaben de convèncer.
Aviam què diràs, però... Més al tanto, aviam què diràs,
Que no. Home, és que la trobo que s'assembla molt a dues pel·lícules que va fer Martin Scorsese, i el que fa una mica és que una mena de pseudo-remake encobert d'aquestes pel·lícules. Però és que el Joaquin Phoenix està tan bé, els temes que et proposa, les reflexions que et proposa la pel·lícula, tot i que són molt maniquees, no?, perquè això dels rics dolents, els pobres bons...
Sí, això ja ho sabem,
no?
Això ja és tòpic, sí.
Sí, això és una mica... Però la veritat és que ho sap portar a pantalla i t'enganxa, té allà gairebé hipnotitzat la pel·lícula,
Sí, sí. Òscar per Joaquin Phoenix o no?
No ho tinc clar, perquè als Estats Units la pel·lícula pensa que allà se l'ha acusat de ser una pel·lícula comunista, de ser una pel·lícula que incita a la gent a la rebel·lió, vull dir, i jo crec que no l'han entès, evidentment, però pot haver-hi... Pensa que els acadèmics són molt... Aleshores,
molt,
una pel·lícula...
Molt què? Molt què?
Molt conservadors.
Ah, val.
I una pel·lícula com aquesta, que és força atrevida en aquest aspecte, jo no sé... Però vaja, si s'endú algun premi serà Joaquin Phoenix, La resta jo crec que ens podem oblidar de qualsevol altre tipus de guardó per la pel·lícula,
Bueno, això, guardem aquest tall d'àudio per la posteritat i...
Exacte.
I espero, i confio que sigui per tirar-te-la encara d'aquí uns mesos.
El mes de febrer.
El mes de febrer, exacte. Molt bé, escolta, a banda de Joker, que és això... conversa paral·lela, deies, hi ha un parell d'estrenes molt potents aquesta setmana.
Doncs va, comencem, si de cas, amb la més potser comercial, que seria Terminator Destino Oscuro.
No, sense paradigma. Estaves esperant el tràiler.
Sí, exacte. Sí.
És que en Dani té molt massa ben acostumat. Aviam, un moment.
Ara.
Mira, ara sentirà Terminator... No sé si se sent el teclat o la castanya que li acabo de...
Sí, jo puc anar tirant, mentrestant, vull dir que cap problema. A veure...
Espera. Ah, no, calla, que ara m'ha sortit un anunci. Això de posar-hi a YouTube. Ara, mira'l.
Coses del directe.
Buenos días, mona.
Ai, hace dos días.
Ai, a més la versió latina.
Tu anava a dir que això, que... Està segur que és Terminator o...
Let's go, sí.
Pero se volvió una pesadilla.
Potser que hi hagi gent que la vegi a Mèxic, també, no passa res.
No, sí, ara que ens escoltin a nosaltres potser és més complicat, però... Ah.
Sí, de cas, vés-me dient quina serà la següent i així el busco.
Sí. La següent serà Doctor Sueño. Doctor... Bé, si hagués, començo a parlar una mica d'aquest Terminator Destino Oscuro, que entra a la moda una mica de les seqüeles que canvien la continuïtat de la saga. És a dir, aquest Terminator Destino Oscuro el que fa és oblidar-se de totes les seqüeles més o menys que no havien agradat o que se les havia criticat molt de la saga Terminator i comença, per tant, allà on acabava Terminator 2. És a dir, s'oblida que va haver-hi un Terminator 3, un 4 que era Salvation i un 5 que era Genesis. S'oblida d'aquestes tres seqüeles, fins i tot d'una sèrie de televisió que va existir, que es va dir Les Cròniques de Sarah Connor, i comença com si fos un nou Terminator 3. I, de fet, el que fa és recuperar el personatge de Sarah Connor, que en el Terminator 3 que coneixíem fins ara, doncs Sarah Connor se suposa que havia mort. Doncs aquí no, aquí Sarah Connor ja és gran i el que farà, doncs, la pel·lícula és agafar els elements de la saga Terminator altra vegada i intentar fer una seqüela digna del que és la segona part. Aquí ja veurem a veure el digne que ens pot arribar a semblar. El que sí que, més o menys, mirant les crítiques que arriben dels Estats Units, sí que hi ha la sensació unànime que és la millor de les seqüeles, tot i que no arriba al nivell de Terminator 2, val? Que també és un nivell bastant complicat d'acostar-s'hi. És la primera vegada que James Cameron s'involucra a la saga després de Terminator 2. No és director, però sí que és productor de la pel·lícula, cosa que no ho havia estat en la resta de seqüeles. I bé, tenim ganes de veure-la perquè, a més, recuperem Arnold Schwarzenegger amb un paper secundari. Això sí, aquí no, el T-800 no serà un personatge principal. I atenció, també recuperem a Edward Furlong com a George Connor. Edward Furlong, que recordem que era el nen de Terminator 2, que des d'aquella pel·lícula s'ha enxufat, jo diria que totes les drogues existents en el planeta, que estava bastant destrossat físicament, si havíeu vist fotos al Google, ageu i no. Ja veureu com estava pobret. I tinc curiositat per veure si l'han arreglat una mica a l'hora de... Sé que dies abans o uns mesos abans de rodar la pel·lícula el van ingressar en un centre de rehabilitació.
Carai, tu.
Per tant, sí, se suposa que estarà una mica més arregladet que les fotos
quin
recents
perla,
que
havíem
vist d'ell. No, un perla. Sí, Edward Furlong, la veritat és que tenia una carrera, un futur molt prometedor per davant, perquè era un nat de carisma, i se li va fotre tota la merda per culpa seva, per enganxar-se a aquestes addiccions, drogues, alcohol, i un munt de problemes que té.
Allò que dius, no m'acaba de fer pena del tot.
Sí. Mm. Tindrem actors joves que interpreten els nous Terminators, i la lluita una mica, el que hem vist al tràiler, que promet ser una pel·lícula d'acció potent, Vull dir que, ja veurem a veure què ens resulta de tot això. I fa molta il·lusió tornar a veure a la Linda Hamilton vestida com a Sarah Connor, no? Ja amb l'edat que té, doncs la veiem allà com una guerrera de primera,
Escolta, és cosa meva o ja de fa un... De fet, diria, alguns anys cap aquí, la creativitat de Hollywood cada vegada va més a la baixa i es limita a anar fent remakes de pel·lícules que en el seu dia havien triomfat?
Ostres, ara has obert un meló que...
Terminator, abans hem parlat de Joker, però és que, vaja, moltes de les pel·lícules que s'estrenen i que funcionen, vull dir, ja no, per no parlar de les seqüeles o de les sagues de Marvel, de Star Wars, etcètera,
A veure, és que Hollywood ara mateix es troba en un punt que no arrisca, és a dir, només aposta segur per productes que poden funcionar en taquilla. Aleshores, aquí va tot el gruix de diners importants al cinema. I la resta, doncs, queda per pel·lícules minoritàries, sí que hi ha estudis independents i cada vegada estan guanyant les plataformes de streaming, no? Fins al punt que directors que estrenaven pel·lícules, per exemple, Martin Scorsese, doncs la pel·lícula que ha fet és per Netflix. Aquesta setmana arriba The King, que és una pel·lícula que està molt bé, protagonitzada per el Timothée Chalamet, que arriba directament a Netflix. O sigui, són produccions que perfectament podrien estar al cinema. De fet, ara Netflix ha començat a estrenar algunes de les seves pel·lícules, aquestes, en sales, una o dues setmanes abans de que arribin a la plataforma.
Sí.
Vull dir que està canviant el consum, està canviant la distribució i estan canviant moltes coses. I Hollywood, doncs, com que al cinema, les pel·lícules, li costen molts de diners, doncs aposta sobre productes segurs. Per tant, doncs aquí la quantitat de reboots, remakes, tot això que comentaves.
Doncs sí, ben bé que és així. Escolta, veurem com va aquest Terminator Destino Oscuro i sí. Deies que l'altra gran estrena, quina era?
Doctor Sueño.
Mira.
Cuando era pequeño, había un lugar. Un lugar oscuro. Lo cerraron, dejaron que se pudriera. Pero las cosas que vivían allí.
Hola, Dani.
Han vuelto.
Carai, tu, ja, mira, jo ja estic acollonit només de començar el dia.
Home, pell de gallina, és clar, és que em parlaves de seqüeles, doncs aquí tenim una seqüela del Resplandor, precisament, pel·lícula de l'any 1980 de Stanley Kubrick. Mm. Basada en una novel·la de Stephen King, el 2013 Stephen King va escriure una mena de continuació d'aquella història protagonitzada per al fill, aquell nen que la memòria tots tenim, no? La pel·lícula, el nen que anava en tricicle, que es trobava les bessones al passadís, doncs sí. Ara agafem aquest nen, ja de gran, que l'interpreta l'Ewan McGregor a la pel·lícula, i veiem aquest trauma que li va suposar aquella experiència a l'hotel Overlook, com l'ha canviat en tots aquests anys, no? I veurem doncs, que és un nano, que ha patit també addiccions, que no ha superat el trauma, i tot això convertit i portat en el terreny del terror. La pel·lícula la dirigeix el Mike Flanagan, que és un director de pel·lícules de terror i que és sobretot molt conegut per una sèrie que es va estrenar l'any passat a Netflix, que va dirigir i produir ell, que era La Maldició de Hill House. No sé si l'has vista, no, que fa molta
no.
por.
No, jo és que no miro pel·lis de por.
Ja ho sé, per això t'ho dic, t'apunxo.
No. El Festival de Sitges, el dia de la Cluenda, per exemple, ara quina era la pel·lícula? De Vigil. El dia de Vigil, sí. Quan estava començant la pel·lícula, i em vaig aixecar i vaig marxar.
Val, no et vas a dormir, això, com no. Et va passar molt...
No, però com que el director del festival, l'Àngel, em va dir que aquesta fa molta por, no sé, jo vaig agafar-me, amb tota la meva dignitat, vaig aixecar, i escolta, adiós muy buenas, tu.
Ja. Va, que va. Bé, molta espelma, aquella pel·lícula, eh? Molta espelma i molta foscor.
Ja. Bé, tota per tu.
Sí. En tot cas, aquest Doctor Sueño, ens tornarem a trobar una mica això, en aquest cas agafa el personatge del Danny Torrance, que recordem que era un personatge que tenia un poder sobrenatural, que és el que portava el títol a la pel·lícula, Clandó, i veurà i coneixerà altra mainada que ha tingut o que té aquest poder, no? Aleshores contactarà amb ell i intentarà esbrinar una mica, doncs, descobrirà un grup de persones, de viatgers, que intenten alimentar-se d'aquests nens que posseixen la resplendor. I bé, moltes ganes, vull dir, és seqüela d'una pel·lícula mítica. A més, aquí el director ha hagut de bregar amb una cosa complicada, que era, primer, adaptar el llibre, i segon, que al mateix temps fos una seqüela de la pel·lícula de Stanley Kubrick, perquè recordem que la pel·lícula de l'Stanley Kubrick es prenia moltes llibertats del llibre. De fet, Stephen King no es cansa de renegar de la pel·lícula de Kubrick, que no li agrada, i aquí el Mac pot de jugar una mica en els dos terrenys, no? És a dir, intentar adaptar el llibre i intentar canviar les coses també perquè sigui una seqüela de la pel·lícula original.
Doncs, Doctor Sueño, veurem com funciona aquesta pel·lícula, aquesta seqüela, dèiem, del Resplendor, eh?
Uh-huh, correcte.
Molt bé, tenim alguna pel·li més per explicar així de manera més ràpida?
Mira, una altra seqüela també, en aquest cas és La Oveja Shaun, la pel·lícula Gran Hedon,
Sí.
Exacte, doncs la segona pel·lícula en cinemes del Shai Shon, que la primera ja era magnífica, era una obra mestra, ja no només per la com està fet, l'animació stop motion, la plastilina i tot això, i en aquest cas doncs tornem a veure una segona pel·lícula que jo crec que estarà molt bé, és dels estudis Armand novament, i en aquest cas el Seixón haurà de... es trobarà un alien, per exemple, no? Un alienígena que ve d'un altre planeta i que l'haurà d'ajudar una mica a adaptar-se a la granja, abans no l'ajudi a trobar-se amb els seus, no? Una mica d'ET, per entendre'ns, però portat a l'univers del Seixón, que sempre ve de gust, aquest humor que recordem, sense diàlegs, eh? Per tant, no hi haurà, només se sentirà les fresses dels animals, una mica de música, i tot és així un humor molt universal, i la veritat que està molt bé, és una de les pel·lícules aquestes dels Estudi Armand que millor els hi surt.
Doncs, Ignasi Arbat, gràcies una setmana més. T'he parlat de tres pel·lis en aquesta vigília de la castanyada, i que vagi bé aquesta castanyada. Sí, sí. Halloween o castanyada, tu?
I jo, mira, les dues coses. Allò, pots mirar les pel·lis de terror en un lloc de crispetes, li fotem castanyes i ja està, escolta.
Molt bé. Doncs escolta, fins la setmana que ve, que vagi bé.
Vinga, una abraçada.
Adéu, Ignasi, bon dia. 3 minuts i les 9. Estem a punt d'acabar. Abans, però, fem el mapa informatiu de la comarca amb aquest repàs abans de tancar el programa.
A Palamós, el mercat ha eliminat per un dia les bosses i altres suports de plàstic en el marc de la campanya per un mercat sense plàstic. Durant una jornada, els paradistes del mercat municipal Cobert i del Peix han repartit bosses de cotó i carmanyoles de vidre reutilitzables a tots els clients. A Castell Platja d'Aro, la policia local ha recaptat 1.200 euros gràcies a la venda de dos models d'escuts de roba inspirat en els que llueixen els agents del cos. Aquests diners es destinaran a dos projectes solidaris, pels valents amb 700 euros per a la investigació i recursos del Pediàtric Càncer Centre de l'Hospital de Sant Joan de Déu i 500 euros a SOC TEA Actiu a favor de l'associació Viu l'Autisme. Begú repeteix com a seu de la Mediterranean International Cup 4 anys més. L'Ajuntament i l'agrupació esportiva MIC Futbol han signat un conveni de col·laboració per la cessió del camp municipal del futbol com a espai per realitzar la competició esportiva fins l'any 2023.
Al Baix Empordà, el valor afegit brut creix un 2,6%, tot i això són dues dècimes menys que l'any 2017. Aquest ascens s'explica pel fort increment del sector de la construcció, que puja quasi un 7%, i també del sector primari, que arriba pràcticament al 4. En conjunt, el Baix Empordà ha estat la tercera comarca que més ha incrementat el seu valor afegit brut de les terres gironines.
A Palafrugell, les obres dels carrers Cervantes, Progrés i Serra i Avellí del municipi ja estan gairebé enllestides en els propers dies. Unes obres que han costat 500.000 euros i s'han executat en 7 mesos.
I com sempre, abans d'acabar, cop d'ull a la previsió del temps.
Núvols que augmentaran amb el pas de les hores fins a donar-nos possibilitat de ruixats de tarda. Al matí potser serà més estable i la tarda més inestable. Hem d'esperar que les temperatures puguin baixar una miqueta respecte als últims dies. Podrem tenir mínimes entre els 10 i 12 graus i màximes que rondaran els 20 graus.
Dani Cortés, Gerard Tascats, Martí Seguer, Marc Clapé, Josep Lluís Vidal, Manel Magrinyà, Eugeni Agüell, Pedro Ruiz, Alba Lejide, Maria Monteis, Helena Santín, Albert Aparicio, Marc Vilà i Uri Darnés, l'equip que fa possible aquest supermatí. Gràcies a tots per la feina, gràcies als que ens escolteu per fer-nos confiança. El supermatí tornarà dilluns, si en aquesta nit de Halloween i de Castanyada ningú ens ha tallat el coll amb una daga. Que vagi molt bé, bon cap de setmana, que tingueu molt bon dia i, per descomptat, podeu seguir connectats les 24 hores del dia a la nostra emissora, Ràdio Capital. Adéu-siau!